Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fa dies que us ho estem explicant, el centre i el nord d'Europa estan en plena onada de contagis pel coronavirus, són diversos els països que estan endurint les restriccions o que es plantegen de fer-ho. Alemanya demana més restriccions per a persones que no estiguin vacunades, Àustria les ha confinat durant 10 dies, els Països Baixos han suspès les festes multitudinàries com les de Cap d'Any i tornen les limitacions horàries pel que fa a la restauració o al comerç. A casa nostra els números també van a l'alça. De moment el govern diu és més partidari de ampliar l'ús del passaport Covid que no pas de recuperar restriccions, però avui mateix, per exemple, està previst que Euskadi anunciï que en recupera algunes per la incidència que especialment en alguns punts del País Basc està començant a agafar aquesta nova onada, o segurament sisena onada, si és que a casa nostra ja en podem parlar, encara que sigui d'una manera molt incipient. De com estem, de què és el que hauríem de fer, cap a on hauríem d'anar, en volem parlar a aquesta hora del matí amb la doctora Magda Campins, que és la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, però també la presidenta del Consell Assessor del Govern en Covid-19. Doctora Campins, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada. Ahir escoltàvem el conseller Argimon parlant ja obertament que el govern és més partidari d'ampliar l'ús del passaport Covid que no pas de recuperar restriccions si els números de la pandèmia van a l'alça. Aquesta serà la recomanació que fareu des del Consell Assessor en Covid al govern, que aposti de manera clara ara sí pel passaport Covid, més enllà de l'oci nocturn o dels casaments, per exemple, que és on ara el fem servir?
Bé, ara estem treballant en aquests moments, bueno, ja des de fa ja bàsicament dues setmanes estem treballant en un document sobre precisament en quins entorns o en quins àmbits s'hauria de recomanar l'utilització del certificat Covid. Recordem que el certificat Covid no únicament demana el que una persona estigui vacunada, sinó també certifica, en el cas dels no vacunats, el que s'hagin fet una PCR o s'hagin fet un test d'antigen ràpid en els dos dies anteriors, no? Per tant, és una mesura que pot ajudar a controlar els contagis, la transmissió, en aquells ambients on s'ajunten tota una sèrie de persones, espais interiors sobretot, i espais interiors on es va sense mascareta, com podrien ser els bars i els restaurants. Estem treballant en aquest document, encara no hem lliurat el document al Departament de Salut, ho farem segurament aquest dijous, que ja estarà acabat, i per tant el que no puc ara adelantar és quines són les conclusions, però que s'està treballant i que en breu, com dic, en 48 hores ho tindrà el govern de Catalunya, ho tindrà disponible.
Entenc, però, que hauríem d'estar parlant, per exemple, de sectors com el de la cultura, per exemple, o més enllà del que serien els restaurants. Ho dic perquè habitualment, no, quan hem parlat del passaport Covid, aquí sobretot n'hem parlat de bars i restaurants, no, als quals vostè feia referència, però sobretot i ara que ve aquest temps de fred, segurament potser l'hem de començar a instaurar en d'altres espais, no?
Es valoren tots els espais, vull dir, es valoren els diferents espais, es valoren activitats no essencials i activitats essencials, i es valora en funció de la situació de risc, en funció de la situació epidemiològica en què estiguem, doncs, mesures més restrictives o menys restrictives, demanar-ho a més llocs o menys llocs. Com li dic, no li puc adelantar les conclusions perquè encara el document no està consensuat per part de tots els membres, però en 48 hores estarà disponible.
Aquestes són unes mesures que, en cas que es vulguin tirar endavant, evidentment hauran de passar pels sedes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o, en última instància, al Tribunal Suprem. Vostè entén que ara mateix, tenint en compte que ja ha rebut l'aval en dues ocasions aquest passaport Covid, ja no hauríem d'entrar en el debat de si la justícia ho validarà o no?
Bé, jo crec que no hi hauríem d'entrar, però entrarà, perquè evidentment quan es toquen llibertats individuals, com pot ser en aquest cas, doncs el Tribunal Superior de Justícia és qui ha de dir si ho avala o no ho avala. però jo entenc que amb la situació epidemiològica en què hi ha a tota Europa, molt pitjor que la que tenim nosaltres, però també la nostra està empitjorant, encara que de forma més lenta i encara que tinguem uns elements a favor més bons, com és que tenim unes cobertures vacunals nosaltres millors que la resta de països d'Europa, però bueno, el que hem de fer és adelantar-nos al problema, perquè si no, bueno, ja vam veure una mica el que va passar amb la cinquena onada, no? Que vam arribar tard, doncs ara el que hem de fer és adelantar-nos i, per tant, si realment es considera que és necessari utilitzar o demanar el certificat a Covid per entrar a diferents llocs en funció de la situació epidemiològica que tinguem, home, jo espero que el Tribunal Superior de Justícia digui que sí. Em semblaria, no sé, molt irresponsable que actués en contra.
Veient la situació en la qual estem a casa nostra i l'evolució de les dades, quin marge té el govern per començar a prendre mesures? Perquè si alguna cosa hem anat aprenent amb aquesta llarga pandèmia és que els números que nosaltres veiem avui és el reflex del que passava al país ara fa 15 dies i que a partir del moment en què es comencin a aplicar determinades mesures, cas que s'haguessin d'aplicar algunes mesures, també necessitaríem 15 dies més per començar-ne a veure els efectes. Això ens situa molt a prop de Nadal des d'ara mateix.
Sí, evidentment, jo crec que les mesures que s'hagin de prendre s'han de prendre ja. Vull dir, les mesures s'haurien de prendre aquesta setmana per començar-les a aplicar la setmana que ve. És així, perquè sabem que quan els números comencen a augmentar, quan el número de casos que són atesos a nivell d'atenció primària comencen a augmentar, i això ja ho estem veient des de fa més de dues setmanes, després, a mesura que va augmentant la incidència, al cap de 15 dies tenim el reflex en els hospitals. Ara en els hospitals el creixement encara és molt petit, però ja el comencem a veure, no? Per exemple, el número de pacients ingressats creix amb 12, 13, 14 persones cada dia noves ingressen als hospitals a les UCIs. Havíem arribat a nivells d'uns 80 pacients a la UCI, ara són dades d'ahir, ja tenim 96 pacients a la UCI. O sigui que no és un creixement important en els hospitals, però tímidament ja el comencem a notar. Per tant, el que no podem és actuar quan ja hi hagi una explosió de casos. Hem d'actuar ara. Per tant, jo crec que el prudent seria dir quines mesures s'han de prendre durant aquesta setmana per començar-les a aplicar la setmana que ve.
Si alguna cosa hem après també durant tot aquest temps és que no som una illa i que el que passa al nostre entorn d'una manera o altra ens acaba afectant. És veritat que ara hi ha una distància bastant sideral entre el que passa aquí a Catalunya, no?, respecte al que pugui estar passant a d'altres països, ja no parlo tan lluny com Dinamarca, però Alemanya, que està molt més a prop, per exemple, o la República Txeca, que estan molt més a prop, tenen situacions que realment són molt més complicades. Entre les mesures que ens hauríem de començar a plantejar, hi hauria algun tipus de restricció o enduriment dels controls de les arribades als aeroports, per exemple, com l'aeroport del Prat o dels passatgers que arriben amb tren a l'estació de Sants?
Jo crec que sí. Jo crec que el certificat de vacunació, el certificat Covid, no?, que inclou les tres coses que he comentat abans, doncs s'hauria de demanar en els vols internacionals, amb alguns es demana, però d'una manera, pues, bueno, jo crec que no suficientment estricta, no? Però jo crec que sí, que això s'hauria d'endurir. Un altre element que jo crec que nosaltres tenim a favor de que probablement, i així ho espero, no arribem a una situació com la que tenen Alemanya o com la que tenen el Regne Unit, per exemple, no? El Regne Unit o Bèlgica, no?, que tenen unes xifres realment totalment disparades, és que ells van eliminar totes les restriccions, per exemple, l'ús de la mascareta amb interiors en aquests països, pues, no diria que ha desaparegut o havia desaparegut fa una setmana, sinó que bueno, que s'utilitzava molt poc, no? Per exemple, al metro de Londres, bueno, moltíssima gent anava sense mascareta. Aquí, a part de que tenim cobertures vacunals més altes, la mascareta amb interiors s'ha respectat sempre, excepte pues, en llocs on es va menjar, lògicament, no? Però bueno, jo crec que això també hem d'intentar reforçar això i que és un element bo que tenim perquè la mascareta ens ajuda molt. O sigui que hi ha una sèrie d'elements diferencials entre aquests països i nosaltres, però que, clar, no podem baixar la guàrdia i menys en aquests moments.
Avui llegeixo, crec que és La Vanguardia, ara no la tinc aquí al davant, però juraria que és La Vanguardia, que expliquen que el govern espanyol s'estaria plantejant de recuperar algunes mesures, com seria la mascareta a l'exterior. Aquesta va ser una mesura que va ser molt qüestionada, no?, fins i tot quan la vam prendre aquí, en el sentit de si era necessària o no. Veient el que està passant a casa nostra, tindria sentit que ara tornéssim a anar amb mascareta pel carrer?
Però és que jo crec que amb mascareta pel carrer, quan no es pot guardar una distància d'un metro i mig, això no s'ha tret mai. O sigui, això ja hi hauria de
ser. Sí,
el
no,
que
no,
passa
correcte. Però clar, ara
és que no es
diguem-ne
compleix, no?
a qui volia arribar.
Sí, no es compleix. Bé, jo crec que és molt més important el fet de mascaretes a l'interior, d'intentar insistir en el tema de la vacunació de les persones. I amb els reticents no aconseguirem, els negacionistes no aconseguirem que es vacunin. Però hi ha persones que encara no s'han vacunat perquè tenen dubtes. Aquest grup de persones joves, per exemple, entre 20 i 35 o 40 anys, que és on tenim unes cobertures vacunals que no arriben al 70%, quan en tota la resta de població les cobertures vacunals són per sobre del 80, doncs en aquests grups no crec que hi hagi tants negacionistes en aquest grup d'edat. Simplement és que són persones que no tenen percepció de risc i per això no ho fan. Doncs jo crec que amb la situació que hi ha ara i veient el que està passant a Europa, veient que nosaltres tornem a créixer, doncs per favor, jo els faria una crida a aquestes persones que si ells no tenen percepció de risc, que pensin en els altres, que pensin, viuen en una societat i, per tant, han d'actuar, han de ser solidaris amb aquesta societat i, per tant, que pensin en les persones grans, en les persones que tenen malalties de base, que encara que s'hagin vacunat, són persones que poden no tenir una bona protecció per la vacuna i, per tant, que ho facin per ells, no? O sigui que jo insistiria molt en la vacunació d'aquests grups i també amb les mascaretes a l'interior i amb el certificat Covid. Jo crec que el certificat Covid, i això ho dic personalment, no ho dic com a presidenta del Comitè Científic Assessor, perquè jo no puc parlar en nom de totes les persones que formen el comitè sense que s'hagi aprovat el document. Però jo, personalment, com Magda Campins, penso que el certificat Covid, igual que està en molts països d'Europa, hauria d'estar implantat aquí en aquests moments.
Clar. Ara vostè feia referència a aquestes persones joves, no? On hi ha aquesta taxa de vacunació que ronda el 40%. L'amoïna el que pugui passar aquest Nadal? Ho dic perquè aquestes persones joves que estan poc vacunades... És a dir, tenim una situació ara mateix al país en què, si no fos pel que està passant a la resta d'Europa, una mica la sensació social és que la pandèmia ja començava a ser història, no? I segurament amb el que estem veient ara aquests dies són moltes les persones que estan començant a pensar ostres, potser aquest Nadal no serà tan normal o no hauria de ser tan normal com preveiem que seria, no? I potser plantejàvem de tornar a fer les trobades de Nadal com les havíem fet, més enllà de que ens poséssim la mascareta, al ser un espai tancat. Però, clar, tornaran a coincidir persones grans i vulnerables que potser portaran dues o tres dosis, ara hi entrarem, de la vacuna. Però hi haurà molta gent jove, no?, en aquests dinars de Nadal, i molts d'aquests joves potser no estan vacunats.
Evidentment, jo crec que això és una cosa que molts pensem i que ja ens ho estan preguntant en la família mateix, ens ho pregunten, no? Jo recordo la meva mare fa 4 o 5 dies em deia, bueno, i aquest any també haurem de fer un Nadal com vam fer l'any passat, que pràcticament no ens vam veure o vam estar amb grups molt reduïts.
I què li va contestar vostè?
Pues, de moment, tal com estan les coses, no et puc dir res. Si anem empitjorant, pues sí, el Nadal serà com el de l'any passat. Si anem empitjorant, no hi haurà més remei. No ens podem ajuntar 20, 25 persones, persones joves, persones grans, perquè hem de pensar també que encara que estiguem vacunats, la vacunació no evita el 100% la infecció. Evita casos greus, evita hospitalitzacions, però no evita que ens infectem, no? La capacitat o l'efectivitat que té la vacuna per evitar infeccions és d'un 50%. Aquestes vacunes no són esterilitzants. Per tant, això també ens ha de fer ser més prudents.
O sigui, vostè recomanaria un Nadal com el de l'any passat?
En aquests moments no. En aquests moments encara no estem en una situació epidemiològica d'una incidència tan alta com per haver de fer restriccions com les que van fer l'any passat. Però és qüestió de que veiem què passa en els propers 15 dies.
No li plantejava tant en qüestió de restriccions. Li plantejava des d'un punt de vista de l'organització familiar. No? Si seria potser un any de dir, escolta'm, potser encara no és el moment de tornar a fer aquell dinar de molta gent. Potser sí que ens podem trobar tots un moment, per exemple, per fer els regals, no? Que això és una cosa que l'any passat pràcticament semblava subversiva, no? I que es deia, feu a l'aire lliure o mireu... perquè no ho podríem fer, no? I potser aquest any de dir, doncs mira, potser ens podem trobar un moment i fem els regals, però potser no cal un dinar de 20 persones que s'allargui durant 3 o 4 hores, diguem-ne.
Sí, això em referia. Quan parlava de restriccions no em referia a restriccions a nivell poblacional o d'activitat, sinó que em referia a nivell familiar, de fer trobades trobades amb més poques persones, no? Trobades pues, de pues, màxim 6 persones, no trobades de 20 o 25, i les trobades de tota la família pues, per donar els regals pues, amb una terrassa o en l'interior, però amb mascareta, sense menjar, amb la qual cosa, pues, si portem la mascareta posada, minimitzem moltíssim el risc de transmissió. En aquests moments, jo crec que encara no podem dir que s'hagi de fer d'aquesta manera, però bueno, ja ho veurem, d'aquí 15 dies, 3 setmanes, segons com vagin les coses, sí que jo crec que aquestes recomanacions s'hauran de fer.
Divendres passat, per exemple, entrevistàvem a aquesta hora la viròloga Margarita Del Val, i ella, per exemple, deia aquest Nadal hauríem de tenir a mà, per exemple, els testos d'antígens, no? I potser estiguem vacunats o no estiguem vacunats, abans d'una trobada d'aquestes, si en aquesta trobada hi haurà persones grans o persones vulnerables o persones de risc, doncs potser és una bona eina a tenir a l'abast una altra vegada, malgrat estiguem vacunats, no?
Sí, el que passa és que el test d'antigen és una bona eina quan una persona té símptomes o té símptomes molt incipients, perquè llavors sí que són molt fiables, però quan una persona està asimptomàtica, els tests d'antigen donen molts falsos negatius. I aquest és una mica el perill, no? Que pot crear una falsa seguretat. Per això sempre hem estat dubtosos, no? O sempre mai hem recomanat obertament el que es facin tests d'antígens a persones asimptomàtiques, no? Recordem, per exemple, els festivals d'aquest estiu, no? El Canet Rock, el Cruïlles, van fer tests d'antígens. I quants contagis hi van haver-hi? Per què? Perquè hi ha falsos negatius. Per tant, cura amb els tests d'antígens. Clar que val més un test d'antígen que res. Si aquelles persones faran igualment la trobada de Nadal i la volen fer igualment, doncs val més que facin un test d'antigen que res.
Home, en qualsevol
cas...
Però
no confiem en els tests d'antígens perquè, ja dic, donen falsos negatius en persones asimptomàtiques.
En qualsevol cas, el que segur que seria una mesura eficaç seria no fer dinars amb persones no vacunades, per exemple, no?
Sí, no fer dinars amb persones no vacunades, evidentment, o envers del test d'antigen, en lloc del test d'antigen, fer-se una PCR. Uh-huh. La PCR té una fiabilitat molt més alta, tarda més, clar, tardaran 24-48 hores a tenir el resultat, el test d'antigen, el resultat es té de forma immediata, en 15 minuts, però la fiabilitat d'una prova o de l'altra és molt diferent.
En relació amb la vacunació, hi ha algunes qüestions que ara mateix estan damunt de la taula. La primera, parlant de grups d'incidència, aquests dies està tornant a sortir que les incidències més grans s'estan registrant entre nens. Sí. Menors de 12 anys, que són grups que no estan inclosos en la vacunació, no? I ara segurament agafaran un cert protagonisme perquè recuperaran, no?, o mantenir aquest fil dels dinars de Nadal. En moltes d'aquestes trobades, si alguna cosa hi haurà, seran nens, no? I nens petits. Té sentit realment plantejar-se la vacunació dels menors de 12 anys més enllà del fet que ara mateix aquesta incidència pugui ser especialment alta entre els nens i nenes de menys de 12?
Sí. A veure, des del punt de vista de salut dels nens, no té sentit o no està justificat vacunar els nens, perquè això sí que ho hem après des del començament de la pandèmia, que els nens passen formes lleus de la malaltia. És excepcional que un nen faci un Covid greu i hagi d'ingressar. Les morts amb nens són excepcionals per Covid i, per tant, des del punt de vista de la salut del nen, no està justificat vacunar-los. L'altra cosa és que de cara a normalitzar la vida del nen i de cara a que el nen pugui anar normalment a l'escola, no hagi de tenir les limitacions que implica que si hi ha un cas pues, s'hagi de confinar tota la classe, l'enrenou que això representa per la logística familiar dels pares. Això podria ser una raó per dir, bueno, normalitzem la vida dels nens, si els tenim vacunats, hi haurà menys contagis, normalitzarem la vida dels nens. Però, per una altra banda, també hem de tenir en compte el risc-benefici de la vacunació, no? Llavors, les vacunes de RNA missatger, que són les vacunes de Pfizer i la Moderna, les vacunes que estem administrant actualment aquí, que són les vacunes que tenen una efectivitat més alta, s'ha vist un risc molt petit, molt baix, però de miocarditis, que és una inflamació del cor, no? És un risc que, com deia, és baix, en la majoria dels casos són lleus, no? morts per aquesta causa també són excepcionals, però bueno, això sempre s'ha de posar a la balança. No? Quan tu recomanes la vacunació amb una població, has de posar a la balança si els beneficis que tu obtindràs són superiors als riscos. No? En aquest cas, i amb la incidència actual que tenim ara i amb una cobertura vacunal que tenim en els adults en el nostre país de més del 80%, jo personalment penso que no està justificat en aquest moment la vacunació dels nens. Ara bé, si la incidència comença a pujar, si veiem que realment, com que els adults els tenim vacunats, la infecció es desplaça cap als nens, no? I llavors tenim realment una epidèmia de Covid-19 amb nens que realment desajusta tot el que és la seva vida normal. I també que aquests nens puguin servir de transmissors cap a aquelles persones més grans, els avis, per exemple, que poden haver perdut la protecció de la vacuna, o persones immunodeprimides que hi puguin haver-hi a la família. Bueno, doncs, si estiguéssim en un moment d'incidència alta, llavors sí que els beneficis superarien els riscos i, per tant, estaria justificat. En aquests moments, amb la incidència que tenim nosaltres en el nostre país, jo personalment penso que en aquests moments no està justificat.
I, en canvi, està justificada una tercera dosi de reforç per a les persones a partir dels 60 anys, que és l'altra qüestió que ara hi ha damunt de la taula, que ahir ja es començava, no?, es publicava si seria recomanable de poder-ho fer, i de poder-ho fer sobretot ara, de cara a aquest mes de desembre-gener, no?, quan hagi d'arribar l'hivern, que fins ara s'ha fet en persones a partir dels 70 anys, no?, en endavant. Primer van ser 80, després 70, i ara s'està fent aquest plantejament ja de baixar-ho a 60. Seria convenient o en seria vostè partidària?
Sí, jo en aquest cas sí. En aquest cas sí que ho veig justificat, perquè tots els estudis que s'han anat publicant recentment, tenim ara ja molta evidència científica en aquest sentit, mostren que les vacunes van perdent protecció a mesura que van passant els mesos. No? I això sí que tots els treballs diuen el mateix. Per tant, en persones, es va començar en persones més grans perquè per la immunosenescència fan que el seu sistema immune, aquestes persones, perdin més ràpid la protecció. Per això es va començar primer amb els de les residències, persones més grans de 80, ara de 70. També la dosis addicional en les persones immunodeprimides, perquè aquestes ja d'entrada amb les dues dosis la protecció va ser baixa, i va haver-hi un percentatge molt alt d'aquestes persones que no van respondre. Però, és clar, si mirem per grups d'edat, sabem que les persones de 60 anys, encara que sí, que responen molt millor a la vacuna que els de 70, però tenir de 60 anys per munt és un factor de risc per fer un Covid greu. No? Per tant, és molt diferent una persona de 60 anys, la probabilitat que té d'ingressar en un hospital per Covid és molt més alta que el d'una persona de 30. No? Per aquest motiu, doncs, aquestes persones, jo crec que en aquests moments, si la incidència segueix augmentant, sí que seria recomanable ja, si ja fa 6 mesos que s'han posat la segona dosi, que es posin la tercera. I també un altre grup que probablement, vostè no ho ha mencionat, no? Però que probablement també s'hauria de plantejar, i crec que en la ponència de vacunes l'estan plantejant, és el tema dels professionals sanitaris. Els professionals sanitaris, sobretot els de primera línia, es van vacunar el mes de gener.
Sí, eh?
4 de gener van començar a vacunar els hospitals, no? Doncs, esclar, portem molt més de 6 mesos. Quan la incidència poblacional comunitària comença a augmentar, també comencem a notar en els hospitals, pues, que els professionals sanitaris, bueno, pues, es comencen a infectar. Per dues raons, doncs perquè viuen a la comunitat, lògicament, i perquè tenen un contacte molt més estret amb pacients que estan infectats. Això, en la cinquena onada, per exemple, vam tenir professionals sanitaris que, a pesar d'estar vacunats, es van infectar. Van fer formes lleus, però es van infectar. Ara han passat ja 3 mesos d'aquesta cinquena onada. Doncs, per tant, jo crec que també seria el moment de començar a plantejar si els professionals sanitaris també se'ls ha de posar una tercera dosi.
Té sentit fer aquest plantejament, però, en canvi, no obligar a tot el personal sanitari a portar-ne com a mínim una? Ja sé que una no tindria cap sentit, que si fos obligatori, sí, evidentment, doncs en seria una, dues, o si s'aprovés aquesta tercera, la tercera, no? Però veient el que està passant, no tindria sentit que fos obligatòria la vacuna per al personal sanitari o personal que treballa en residències.
Sí, aquest és un tema molt discutit. A veure, jo personalment penso que sí, que en entorns on hi ha persones tan vulnerables com són les residències, com són centres sociosanitaris, com són hospitals, el personal sanitari tothom hauria d'estar vacunat. I el que passa, que donat que les cobertures vacunals que tenim en professionals sanitaris són molt altes, són 93-94%, el fet d'obligar, bueno, primer que passaria perquè s'hauria de canviar la legislació, perquè la vacunació en el nostre país no és obligatori. Sí, llavors, sí. Esclar, això hauria de passar doncs, pels jutges i ells haurien de dictaminar-ho. Bé, llavors s'ha de buscar quines serien les alternatives, perquè si hi ha gent que no es vol vacunar, doncs aquestes persones, quines alternatives tenen? Alternatives o de fer-se doncs, una PCR cada 2 o 3 dies, alternatives de canviar-se de lloc de treball, complicadíssim, perquè persones que molt expertes en determinats àmbits del seu treball i amb la manca de professionals que tenim en el nostre país, és difícil canviar-los de lloc de treball. Imagini's un professional que treballa a la unitat de cures intensives, per exemple. És difícil de substituir si no en tenim un excedent, i no el tenim.
No, però justament perquè no hi ha aquest excedent, és difícil canviar-lo de lloc de treball, però segurament també és poc perdonable perdre persones durant molt